L'Associació contra l'anorèxia i la bulímia veu cada any 20.000 casos de persones amb trastorns alimentaris. La Sara Bujalance, directora general de l'associació, exposa les mancances que fa temps denuncien.
Molts cops hi ha dificultats per fer el diagnòstic i el que succeeix també és que el tractament és insuficient perquè la freqüència de visites és molt reduïda, amb sort un cop al mes, les visites són molt curtes i és un tractament centrat en el seguiment del pes que no inclou teràpia psicològica per tractar els aspectes cognitius i emocionals del trastorn, que són els més importants, i tampoc s'inclou en la majoria de casos a la família quan se sap que és pràcticament fonamental i imprescindible que la família hi participi.
Els trastorns de la conducta alimentària més comuns són l'anorèxia, la bulímia i l'afartament.
Un 6% de la població adolescent femenina està patint un trastorn de la conducta alimentària i un 11% més està en risc. Entre el 60 i el 70% es recupera si rep un tractament prou especialitzat, mentre un 20-25% cronifica i estaríem parlant també d'un 5% de mortalitat.
L'anorèxia i la bulímia.
En l'anorèxia nerviosa, la sintomatologia principal per part de la persona és fer restricció alimentària, o sigui, menja molt poquet. I en el cas de la bulímia nerviosa, tot i que la persona, per dir d'una manera, el que intenta fer és restricció alimentària, es troba amb una sintomatologia que li fa fer tot el contrari, no? Que és fer un afartament, una ingesta compulsiva, en la que té la sensació de pèrdua de control sobre la ingesta, se sent molt malament, i que un cop ha fet aquest afartament, doncs intenta compensar-ho de diferents maneres, com el vòmit, que molta gent coneix, però pot ser que, de fet, és habitual que després de l'afartament doncs, faci un període de restricció, exercici físic, laxants, per exemple, podria ser una altra manera.
I el trastorn per afartament?
Comparteix amb la bulímia la presència d'afartaments, o sigui, la persona menja fins a sentir-se desagradablement plena en la sensació de pèrdua de control sobre la ingesta, o sigui, encara que vulgui parar de menjar no pot, però en aquest cas ja no hi ha conductes compensatòries per intentar compensar la ingesta que s'ha fet. És un trastorn molt freqüent, fins i tot més freqüent que la bulímia i que l'anorexia nerviosa. No hi ha tanta desproporció entre homes i dones. Es diagnostica o es detecta en persones de certa edat, ja passats els 30, 35, 40. Està molt vinculada, igual que en la resta de trastorns, a depressió. Costa molt entendre que una persona no pugui controlar la seva ingesta alimentària. No, dius, bueno, no menja perquè no vol, no? I clar, aquesta serà una lectura molt simplista, molt allunyada de la realitat, no? La persona amb anorexia nerviosa no menja perquè no pot menjar, perquè té un trastorn que l'impedeix. No és com demanar-li a algú que va amb cadira de rodes que camini, no? I amb el trastorn per afartament passa igual. Normalment hi ha un sentiment de culpabilitat, de vergonya, de fracàs, molt importants associats a aquesta sintomatologia. Molta dificultat per desenvolupar-se en la vida ordinària, molt aïllament social...
Cada vegada els pacients són de menys edat.
Ha estat sempre entre els 12 i els 21 anys, però a la pràctica clínica el que estem observant és que nens i nenes amb 8-9 anys ja presenten conductes de risc i molts cops fins i tot amb 9 anys el diagnòstic. Clar, això és molt greu. D'alguna manera indicatiu també de que bueno, alguna cosa està passant a nivell social perquè cada cop més joves presenten aquesta patologia i sobretot el que indica és la urgència de donar una resposta eficient i ràpida.
Exactament, cal un abordatge el més aviat possible.
Per exemple, una noia amb 14-15 anys està ja patint un trastorn de conducta alimentària i va passant el temps, a part que la malaltia en si es veu greujada, quan faci els 18 tot serà molt més difícil, perquè si ella no té consciència de malaltia, no veu la necessitat de fer el tractament, no es posarà en mans de metges i la cosa cada cop serà més complicada. I tindrem una persona que està patint i tindrem una família desesperada que té un fill o una filla a casa malalt de forma greu i que se sent molt frustrada perquè té poques eines o cap per poder-la ajudar a no ser que la seva vida estigui en risc vital. La gran majoria de persones que tenen un trastorn de conducta alimentària han iniciat el trastorn abans dels 18 anys. Si el diagnòstic no es fa de la forma més precoç possible i, a més, un cop fet el diagnòstic, el tractament que s'ofereix en les fases més incipients no és el tractament correcte, el que ens trobem és que aquella persona va passant el temps, va passant els anys, la sintomatologia greuja, el projecte vital es va veient cada cop més afectat, cronifica i, a més, molts cops, quan algú té un trastorn de la conducta alimentària, tot i que estigui vivint un autèntic infern, no atribueix aquest patiment a la malaltia, no la reconeix. I com que no la coneix, no veu la necessitat de fer tractament.
Per a casos greus, les unitats hospitalàries funcionen, però per diagnosticar i fer el seguiment dels trastorns, els CAPs i els centres de salut mental tenen pocs recursos. Els centres privats fan la feina.
Són qui estan donant resposta a totes aquestes persones que no reben l'atenció que han de rebre per part de la sanitat pública. Sobretot aquelles persones que poden fer ús de l'assegurança escolar, que hi ha prestació que tenen tots els estudiants entre els 14 i els 28 anys, que estan estudiant i que no estan treballant, a través de la qual poden arribar a finançar fins a 2 anys, entre 2 i 3 anys, en el millor dels casos, un tractament privat a trastorn de conducta alimentària.
Però no tothom hi pot accedir i, a més, sovint el tractament s'allarga 4 o 5 anys. Des de l'associació exigeixen que els malalts puguin triar entre l'oferta pública i la privada. Per això demanen que es formi pediatres, metges de família, ginecòlegs i que s'estableixi un protocol d'actuació.
Una millor especialització per part dels professionals, que existeixin referents que en sàpiguen concretament, tinguin experiència i tinguin coneixements concrets i que també tinguin més temps, perquè el trastorn de la conducta alimentària, a diferència d'altres patologies mentals, el tractament farmacològic pot ser important, és complementari, però el trastorn de la conducta alimentària necessita teràpia psicològica. També és important que la família s'involucri en tota aquesta part, que rebi pautes i que pugui fer també la seva part dintre del propi procés terapèutic. El discurs de la persona afectada pot ser molt coherent i et pot convèncer molt bé. Clar, si un no està mínimament entrenat, no està mínimament sensibilitzat, no té una mínima capacitat per enfrontar-se a això, és fàcilment manipulable, no? Fins i tot sent un metge. En aquest sentit, demanem formació i especialització perquè es pugui fer un millor diagnòstic.
Aquí hi ha també un factor de desequilibri territorial.
Si és un cas prou greu, anirà, en el cas de Barcelona, per exemple, a una unitat com pot ser Sant Joan de Déu o Clínica, funciona molt bé, però si no és el cas, o a vegades si estan en zones territorials allunyades de nuclis urbans importants, doncs no rebran aquesta resposta, amb la qual la família es trobarà en la situació de, o haver de, d'alguna manera, fer un esforç econòmic molt important per anar a una privada, o hauran d'intentar insistir fins que aquella criatura doncs és atesa des del circuit que se l'ha d'atendre.
L'associació està en contacte amb el Departament de Salut, que, segons els responsables de la CAP, són autocrítics i admeten les mancances en aquest àmbit. Per les famílies, senyals d'alerta.
Que el noi o la noia faci canvis amb el seu hàbit alimentari. No, amb això fregit, no, a la planxa. Que té el desig de prima. Que, per exemple, augmenti la seva activitat física. Canvis en l'estat d'ànim, és molt important. Si el nostre fill o filla es mostra irritat, trist, angoixat, ens pot indicar que està passant alguna cosa. L'aïllament social és molt important, eh? O sigui, un dels símptomes habituals s'havia relacionat socialment amb normalitat i de cop i volta està més inhibit, no surt i al mateix temps doncs, això es mostra trist, que es vagi primant, que es retiri la regla, per exemple, que eviti menjar en companyia. No menjo amb vosaltres pares perquè menjarem els amics, no? I amb els amics els diu que ha menjat a casa, no? Per una altra banda, doncs, trobar que de cop i volta a la cuina baixa molt el menjar o es troben grans quantitats de restes de menjar per la casa, que es mostri insatisfet amb el seu cos, doncs mira que em sobra, mira quin cul, mira quines cames... Hem de tenir en compte que quan les famílies en són conscients, la malaltia ja porta de mitja un any o dos a casa. Aleshores, és important davant la sospita demanar ajuda.
Aquesta ajuda al telèfon de la CAP al 93-454-9109 i també al correu d'informació consulta@cap.org.
Almenys una patologia en família té la capacitat de prevenir els trastorns de la conducta alimentària. Amb el dia a dia i les agendes d'avui dia és difícil fer-ho, però val la pena almenys una patologia en família. I molt important, sense distraccions tipus mòbil, tablet, etc., la tele apagada. Que la persona pot donar una apariència de total normalitat, costa molt entendre que és un trastorn mental greu que pot acabar matant a la persona i que destrossa famílies.